Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts, avui dilluns. Comencem setmana 13 de maig del 2019, hores d'ara, amb 21 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, com sempre des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent, se n'encarregarà el Joel Carnicer, amb el seu espai algú ho ha fet. També parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records. Per cert, una programació en aquesta franja, des de les 12 i 20 fins a la 1, que es veurà alterada a partir d'aquest proper dimecres i ja fins a les eleccions municipals, que semblaven lluny, però són aquest cap de setmana que ve, no l'altre. Aquest cap de setmana que ve, no l'altre, són ja les eleccions municipals, les del 26 de maig. A partir de dimecres, i cada dia, dimecres, dijous, divendres, i dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de la setmana següent, oferirem l'entrevista electoral del dia. Parlarem amb els caps de llista de les principals agrupacions polítiques que tenen candidatura a aquestes properes eleccions del 26 de maig. Una entrevista que realitzem doncs, juntament amb col·laboració amb el diari La Mañana i doncs, seguirem el format que vam fer fa 4 anys. El dia que l'escoltis a la ràdio l'entrevista, ja saps que l'endemà has de comprar el diari i allí la tindràs en profunditat, amb totes les dades i amb fotografies. A més, ens desplaçarem a les instal·lacions a les noves instal·lacions del diari La Mañana, al carrer Príncep de Viana 27-29, per realitzar aquestes entrevistes. Crec que és un marc doncs, maco, aquestes eleccions, ja que el diari La Mañana fa poques setmanes que està en aquesta nova ubicació, i aprofitarem doncs, per anar allí i realitzar aquestes entrevistes. Eh? Des d'aquest dimecres, que estarà amb nosaltres Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, dijous Xavier Palau, del Partit Popular, i divendres Rosa Peñafiel, de la Crida CUP. I la setmana vinent doncs, seguirem. Cada dia a 12:15, l'entrevista electoral que us portem juntament amb el diari La Mañana.
Eleccions municipals 2019. Cope Lleida i el diari La Mañana et porten les diferents entrevistes als caps de llista dels principals partits polítics que es presenten a les properes eleccions del 26 de maig. Cada dia a 12:15 a Cope Lleida podràs escoltar l'entrevista i l'endemà al diari La Mañana podràs llegir-la en profunditat amb totes les dades i fotografies. Cope Lleida i el diari La Mañana. Eleccions municipals 2019.
Evidentment, tots els espais d'aquesta franja quedaran ajornats, suspesos momentàniament, aquesta setmana i mitja, fins a l'endemà de les eleccions. Per tant, el dilluns, dia 27, pel que fa a la programació, tornarem a la normalitat. Pel que fa a la part política, doncs veurem si tornem a la normalitat. Bueno, la normalitat. Veurem quina normalitat ens espera a partir del dia 27, vaja, per dir-ho d'aquesta manera. En fi, busquem la previsió meteorològica. Va, tenim 21 graus, una meteorologia que, francament, ha respectat bastant la festa major de Lleida, llevat doncs, d'una tempesta la nit de divendres i del vent de dissabte a la nit. Per la resta, crec que és una festa major que, això sí, amb una màniga, amb una jaqueta, s'ha pogut viure intensament. Després en parlarem de com ha anat tot plegat. Però ara ja ens interessa la previsió meteorològica per avui, la d'avui i ja de cara a demà. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem el cel serè a la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dilluns, un dia d'estabilitat, un cel que només tindrà com a decoració alguns núvols alts. Les temperatures pràcticament no pateixen canvis, només pugen lleugerament. A la zona del Pirineu, 28 graus a Lleida i a Balaguer, 25 a Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 17 a Viella. A cotes altes del Pirineu notarem el vent del nord-oest moderat amb algun interval fort. A la resta, vent variable de l'oest força suau que anirà canviant a última hora de la tarda a component sud, però amb la mateixa intensitat. Per demà dimarts tindrem el cel serè, exactament igual que avui, amb alguns núvols alts de decoració, dia d'estabilitat també, temperatura sense pràcticament canvis, excepte a la zona del Pirineu, on pujaran encara més les màximes. Tindrem 28 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 26 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, 20 graus de màxima a Viella. El vent demà bufarà de forma variable, força suau, durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Vinga, com ha anat la festa major?
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs la ciutat de Lleida ha tancat una festa major extraordinària per l'alta participació, la convivència i la qualitat del programa. L'alcalde destaca l'acollida de novetats com el Punt Lila, l'Opening a la Seu Vella i la ubicació de les firetes, que recordo que segueixen ubicades, que no han marxat, que seguiran el mes de maig i que estan ara el que era conegut com la hípica. Vaja, al costat del recinte firal has de passar la via, per entendre'ns. Doncs allí tens instal·lades les firetes amb clars i ombres. És a dir, la gent ho ha valorat, ho ha provat, per entendre'ns, però sí que és veritat que hi ha coses a millorar, com sempre. A veure si s'escolta la gent i es va afinant. Parlem de successos. Presó per a l'educador de l'Ajuntament de Mollerussa, acusat d'elaborar i distribuir pornografia infantil. Hi hauria 64 víctimes, tots nois d'entre 10 i 16 anys, que haurien estat assetjats pel detingut a través d'internet des del 2013. L'Ajuntament de Mollerussa es personarà com a acusació, en aquest cas, si es demostra vinculació amb la feina. Estudiaran amb els advocats municipals mesures laborals a aplicar al treballador després de conèixer la decisió judicial. Recordem que aquesta persona, presumpta persona, doncs està en contracte fix per l'Ajuntament de Mollerussa tractant justament amb problemes dels nens de 10 a 16 anys, amb aquesta franja, des de l'any 2007. Obrim el diari electoral, on agruparem les notícies de caire polític i electoral. De fet, totes les notícies polítiques que sortiran aquests dies estan relacionades sempre, veureu com sí, amb les eleccions del 26 de maig. Ciutadans portarà a la Fiscalia l'alcalde d'Alcarràs per assenyalar qui el va denunciar per no treure llaços grocs. Carrizosa remet contra el síndic de Greuges assegurant que no el molesten els símbols per la llibertat dels presos i diu que és el defensor del poble qui ho denuncia. Membres de la Crida CUP van presentar ahir diumenge propostes per fer de Lleida una ciutat més inclusiva i antiracista en un acte emmarcat dins de la Festa Major de la ciutat de Lleida. Van advocar per crear una comissió multidisciplinària per la inclusió i van assenyalar la necessitat de modificar l'estructura actual de la comissió de festes perquè hi participin més entitats. Per la seva part, Junts per Catalunya Lleida va anunciar també ahir que preveu parar la tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el que tots coneixem com el POUM, que han intentat tirar endavant amb els únics suports de Ciutadans i del Partit Popular i sense el necessari consens ciutadà. En aquest sentit, l'alcaldable Toni Postius proposa retirar-lo i refer-lo, aprofitant els treballs tècnics que s'han fet, però incorporant-hi la participació ciutadana i buscant el màxim consens polític per a un document que ha de transcendir un mínim de 4 mandats. D'altra banda, membres de la formació van participar també ahir en una encartellada de Carles Puigdemont a la plaça Ricard Viñes. El descens de població a l'Alt Pirineu i Aran i a les Terres de l'Ebre provoca la pèrdua de regidors en alguns municipis. La manca d'infraestructures i l'interès dels joves per viure a la ciutat frena el creixement de les zones rurals. I apareixen, això ja amb un altre ordre d'informacions, pel que fa referència ara al patrimoni. Sabeu que ens hem manifestat. Hem gastat hores de ràdio, de televisió, moltíssimes planes de diaris. Hem estat manifestats a les 6 del matí. Ens hem queixat perquè ens han pres el part del patrimoni i l'han traslladat des del Museu de Lleida cap a l'Aragó. Aquest és un dels exemples. Però el patrimoni, al final, l'hem de cuidar, ens l'hem de creure. Doncs uns brètols, no se'ls va ocorrir altra cosa aquest cap de setmana que fer unes pintades ultres al monestir de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer. L'Ajuntament ha fet un acte de rebuig al tractar-se d'un edifici declarat bé cultural d'interès nacional. Que de fet ja ho ha fet bé, l'Ajuntament. No diu res del contingut de les pintades. Si el problema són les pintades i el patrimoni. El patrimoni l'hem de cuidar. Tot el patrimoni, de l'època que sigui i de qui sigui i qui l'hagi fet. Tot el patrimoni l'hem de cuidar. No hem de distingir. Per tant, aquestes pintades doncs, estan molt fora de lloc. Per cert, abans de parlar d'esports, una notícia pel que fa al caire econòmic. La pensió mitjana a Catalunya ha superat per primer cop els 1.000 euros. Va ser aquest passat any 2018. Per exemple, el nombre de pensions, no la seva quantitat, ha disminuït respecte a l'any anterior en 6 comarques, baixant especialment a l'Alta Ribagorça, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. Pel que fa a les comarques, el Segrià és la comarca lleidatana amb el nombre més gran de pensions, 44.587. Això són dades econòmiques, però que, escolta, potser ara no ens toquen, però si tot va bé, pel que fa al tema de salut, doncs ens acabarà tocant el tema de les pensions. Ara, si parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i, bueno, Lleida tanca la temporada amb una nova derrota. Ja és la darrera decepció del Lleida Esportiu. Dic perquè queda un partit, però justament aquest el tenim guanyat, i sort en tenim d'això, perquè jugàvem a casa, hauríem de jugar a casa davant de l'Ontinyent, que ja sabeu que està desqualificat per decisió tècnica i que doncs ens donen el partit guanyat per 1-0, per tant 3 punts. El darrer que sí que es jugava va ser ahir davant del líder, l'Atlético Baleares, amb resultat final de 2-1, i aquelles poques opcions matemàtiques, allò que ens donava les matemàtiques, que ho dèiem dilluns passat i que també en parlarem avui a la radiografia, doncs els gols, també el camp, l'esport, el futbol ens ho va acabar de prendre ahir, perquè ara sí que ja el Lleida ni matemàticament ni de cap manera podrà accedir als play-offs d'aquesta temporada 2018-2019. Ho analitzarem a fons avui a partir de 2:15 a la radiografia. Ja et dic, a falta d'una jornada, que sí que tenim guanyada, però ja per matemàtiques, per punts, el Lleida no jugarà els play-offs aquesta temporada. Recordem que potser no s'ha dit obertament mai, però aquest any sí que era un equip que s'havia confeccionat no només per jugar al play-off, sinó per quedar campió de grup. Doncs ni play-off. En parlarem, eh? Aviam què ha passat i què ha de passar aquest estiu, perquè a partir de la propera temporada doncs torni un projecte il·lusionant i de garanties. Per la seva part, el Lleida llista amb hoquei, que ens estem mal acostumats, guanya l'Alcobendas 8-6, i es venja de la seva derrota en la primera volta. Per tant, doncs segueix amb velocitat de creuer Lleida llista, pràcticament a partit per victòria o a victòria per partit. De tot això en parlarem a fons a partir de 2:15 a la radiografia.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ara sí, eh? A més ja li preguntarem si finalment va estar a la festa major o no. Posem somriures a les cares de la gent, ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Escolta, has estat aquí el cap de setmana o no?
No, no he estat aquí el cap de setmana.
No has vingut al final a la festa major ni al concert de Cadena 100 Lleida?
No he vingut al final.
Ja, per favor.
Una d'estudiar, todo gran poder conlleva una responsabilitat.
I després de tant cuento, ja no sóc estudiant, després de tantes setmanes, sí, ara...
Pues ara m'he tornat a fer estudiant.
Mira, veus, ara...
M'he tornat a fer estudiant. I de fet tinc l'examen avui, l'examen.
Bueno, a la tarda,
bueno,
eh?
Vida, bueno. Sí, bueno, a tarda nit.
Has tingut temps, bueno, vale, pues, tens temps ara, desconnectes un moment, ens expliques sí. Aquí les quatre coses, i perquè ja saps que no s'estudia l'últim dia, eh?
No, clar, jo ho faig al revés, jo normalment estudiava l'últim dia només. Oi. Això no és un bon consell, però normalment estudiava l'últim dia i ja
sí.
Tenia prou.
Jo també ho he fet, això, però sí, és veritat, arriba un punt que ja no et dona, eh?
No, això és com, és que això és com tot, l'edat ja cada vegada va perdonant menys, eh?
Està ben raó.
Jo quan vaig venir aquí estava rebossant de felicitat i la ressaca em durava mig dia i ara les ressaques em duren dos dies, eh?
Estava rebossant de joventut
no,
i d'energia.
Sí, ara em duren dos dies, eh? Ah. Molt fort, això, no? Ja no puc, ja quan veig una... No, perdona, te la diré més grossa. Ara ja sóc d'aquells que diu... Aquest covat em sentarà malament. Ja estic aquí. Ja m'he quedat en aquest punt. Aquest, bueno. ja sé que aquest serà... Dic, bé, paro.
Vale, pues ara ja t'estic imaginant, amb les pantufles als peus, amb calçotets i un barnús sí. Obert...
Sí, no, i també el...
I una samarreta hortera.
Un xaleco d'aquells...
I evidentment despentinat, no?
Clar, sempre, això sempre. Ja. Un xaleco d'aquells que porten parxes als colzes,
ah,
saps,
també? Sí, home, aquest... sí, claro, sí, una armilla sense... Ah, vale.
Sí, ja vaig així, quasi. Però, bueno,
Vinga, explica'm coses, que no hi hagi morts, a veure.
Bueno, algun sempre ja ho saps, però bueno, t'explicaré un que només he llegit el titular i després l'enllaçaré amb l'altra notícia, ¿vale?
Vinga, va.
Una niña gana un concurso de princesas vestida de perrito caliente, ¿vale? Sí, això està bé, vull dir, és el titular i tal. Però després, clar, tu llegeixes la notícia de després i diu... Casado de 23 años y con 7 hijos, decide ser transexual y vivir como una niña. ¿Saps?
De veritat, i no es coneixia, no és el mateix.
No, clar, llavors he pensat, a veure si la niña serà la del perrito caliente i el perrito caliente serà lo que li penjava. O sigui...
Pues la vida... Pues les has dit en mal ordre.
No, clar que no.
No, bueno,
pot ser, tens raó.
Llavors, torna a començar. Joel, sí, què tal, com estàs? Venga,
molt bé. Mira, qüestió de notícia. Casado de 23 años y con 7 hijos, decides ser transexual y vivir como una niña.
Ah.
Vale, llavors, ell ha dit un antitutular que és una niña gana un concurso de princesas vestida de perrito caliente.
I clar, tu ho has lligat.
Sí, jo he pensat, dic, aquí ha d'haver
algo. La niña amb el perrito...
Perrito caliente, niña, concurso de belleza, transexual...
Però com, pues, o sigui, no es va presentar ningú, o jo no sé, o no va haver molt original.
No, es va presentar, però i això ja ho saps que passa molt, que hi ha una pel·lícula aquí, i és bastant real, que és la Pequeña Miss Sunshine, és una pel·lícula molt bona, i això és veritat, als Estats Units encara es fan molt els concursos de bellesa.
Sí.
No? I llavors hi ha gent que està molt a favor d'apuntar els seus fills de 6-7 anys, i, en canvi, hi ha altres que no, que estan totalment en contra. Però els concursos aquests es segueixen fent.
Sí.
I allò que es fa, no, és, vull dir, el que es diu a les pel·lícules, però és realitat. És, en el condado de tal, este mes hacen tal, concurso de belleza, no? I llavors, fins i tot, hi ha pares que van portant els seus fills per tots els Estats Units per fer els concursos.
Bueno.
Saps?
Sí, que... Heu de rascar molt, perquè és que, si no, no ho entenc.
Sí, bueno, hi ha gent que no té una altra cosa més a fer.
Rascar, vull dir, de premis, eh?
Sí, bueno, clar, però si veuen que hi ha potencial, doncs van portant a la filla o al fill.
Sí, clar, però això és com els que tenim nens i juguen a futbol i ens pensem que tots són... tenim el Messi, el futur Messi, i no n'hi ha cap, que no n'hi ha cap Messi, ja, de
clar,
Messi.
Clar, no, però bueno, a vegades sí que és veritat que n'hi ha algun que apunta maneres, però bueno, això ja sí, jo tinc moltes històries a contar-te d'això, que algun
Vinga,
dia
va.
ja t'explicaré. Vamos allà. Què més tinc? Aquesta m'agrada.
Cuidao que voy.
Una fan de Harry Potter descubre que ha leído una versión pornográfica de la saga en vez de la original.
Claro que no, fan.
Espera, porque yo... No, pero Clar, o sigui, a quin llibre et dones compte d'això?
Home, suposo que quan ho comentes. Bueno, no ho sé.
Clar, perquè llavors això ha passat a Twitter, la tal Shelly Zhang, una joven que estava dando sus primeros pasos en el mundo no Moogle, que el Moogle és com... són com els que no tenen màgia.
Ah, vale, normal.
Sí. Publicó una conversación de lo más extraño con una amiga. Los eventos que estaba leyendo no terminaban de cuadrar con el universo mágico de Harry, Ron y Hermione.
Claro, por
lo que tuvo que compartir su desconcierto con su amiga, la cual no daba crédito a lo que esta decía.
Supongo que le diría, a mí esto de que del trío de estos tres no me acaba de... ¿eh?
Digo, esto de que jueguen con la varita mágica,
sí,
no lo veo,
está forzado, ¿eh?
¿Tú qué piensas? No, claro, la voz la tiene fan.
Pero tú imaginas la cara de la amiga la primera vegada que le iba a decir.
Clar.
Tu com lo ves que Hermione s'ha aliat con los dos?
Sí, però jo tinc una altra pregunta aquí. Aquesta noia quan va a la llibreria i diu vull el llibre de Harry Potter?
A la portada suposo que... Bueno, no ho sé.
Clar, devia ficar Harry Potter igual. O se'ls ha baixat pirates i li ha passat això. No?
Bueno, potser hi ficava Harry's Potter...
No, això passava
Potter's
molt...
i ja està.
Això passava molt a principis dels 2000, quan tu et baixaves una pel·lícula i acabava sent una pel·lícula porno.
Sí, normalment era una pel·li porno. Era
I
molt
llavors era allò de... Fui buscando cobre y me he encontrado oro. Sí. ¿Sabes? Vull dir, hòstia, sorprenent.
Per dir-ho finament.
Sí, exacte. Mm. Bueno, llavors, ajuntant aquesta notícia que t'he dit del Harry Potter eròtic,
sí.
N'hi fico una altra, i és que diu que el protagonista de Harry Potter se masturbava en los rodajes.
Ui, buf.
¿Vale?
Ui.
Sí.
Bueno, ja, però aviam que el...
Això és un clickbait. Dis. Parla.
Anava a dir que l'actor de Harry Potter... s'ha fet gran amb la pel·lícula aquesta.
Correcte. Pues una persona normal pensa això,
a les primeres pel·lícules no, però a partir de les 4 o les 5 ja devia tenir 17 o 18 anys.
Clar,
ja sé.
Correcte. El problema és tant que el que diem sempre del clickbait, sí. No? De que la gent apreti per a que...
A veure què surt.
A veure si es masturbava enmig de l'escenari davant de tothom allà. Ah, no? No. Resulta que ell va explicar en unes declaracions a la revista Playboy, con tot sin tapujos ni medias tintes, cuando comenzó a masturbarse. Un tema peliagudo teniendo en cuenta que comenzó a rodar la franquicia a los 12 años. Clar, ell va dir, jo vaig començar quan estava fent les pel·lícules de Harry Potter.
Bueno, clar, però no diu de quina.
Clar, vull dir, però la gent...
Bueno, sí, la gent tenim una ment... bueno, sí.
Clar, llavors ja he pogut aprofitar això, no?
Sí, sí.
Ja ho saps que els catalans també ho aprofiten tot.
Sí, tot.
Bueno, i seguint amb Harry Potter, no sé, m'ha vingut per aquí avui... Diu que uno de cada cuatro británicos cree que Superman y Harry Potter son personajes de la Biblia. Això és fort.
Però com pot ser?
Això és algo bastant... Sí.
Uno de cada cuatro, has dit?
Sí.
Però com pot ser?
Però espera, perquè lo millor ve ara. Uno de cada cuatro adultos. Ah, no. No son críos. Uno de cada cuatro adultos británicos piensa que el Superman es un personaje de la Biblia, según un informe publicado en la web de la Sociedad Bíblica. El 46% de los padres británicos no asocian el Arca de Noé con la Biblia. El 31% y el 30% tienen dificultades similares con respecto a las historias de David y Goliat y Adán y Eva. En cambio, el 34% y el 27% piensan que los personajes de Harry Potter y Superman son o podrían ser de la Biblia.
Però és que jo no ho entenc.
Llavors la cosa es va complicar de l'article.
Però veus com han de tornar a fer la religió a les escoles?
Ha de tornar a fer Ben-Hur una altra vegada i que... algo més didàctic. Llavors la cosa diu, los cuentos bíblicos son indispensables para que entendamos el pasado y enriquezcamos nuestro presente. Opina el poeta Andri Motion, que ningú li ha donat Déu ni vot, però el tio ha dit...
Sí, bueno.
Pues mira, yo digo lo mío, ¿no? I el cas és que és uno de cada cuatro adultos, pues...
Home, però ho trobo... Bueno, no sé.
Jo
que et diguin una paràbola d'aquestes i que no sapiguis ubicar-la exactament en quin llibre de la Bíblia, vale. Ara, que el Superman... és que, a més, pobre home, l'actor no va morir no fa massa, per desgràcia. O el Harry Potter, me'l col·loquis per allí, jo...
Clar, sí, no, vull dir... Això va així. El que passa és que, Ricard, tu i jo crec que estem perdent molts diners perquè podríem anar a aquests llocs.
Sí, a Las Vegas podríem anar.
No, podríem anar a Gran Bretanya i fundar una secta de Harry Potter com la religió del Maradona. Te'n recordes aquella religió que sortia?
Sí.
A principis del 2000.
Els maradonianos sí.
El que tenia una església al Maradona, doncs nosaltres hauríem de fer el mateix i recaudar tots els diners que pogués.
Bueno, va, vinga, l'acudit.
Bueno, Home, vols dir?
Sí, sí, ja està.
Ja?
Sí.
Bueno, va.
Venga.
Diu que s'abre el telón i se ve y se ve un grupo de mujeres croatas corriendo por el campo. ¿Vale? Se cierra. Título de la película.
¿Y no es torno a obrir?
No es torno a obrir.
Mujeres... Hostia, ni idea.
Mujeres al borde de un ataque de serbios.
Buena semana, Joel.
Buena semana, Ricard.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs, com és el mes de maig, i com vam parlar al programa anterior...
Ricard, gran mes de maig.
Exactament. Festiu a tope, a Lleida, especial...
Sí, escolta, a més, aquest any ho tenim tot. Tenim eleccions i tot.
Correcte.
Pues ho tenim tot el mes de maig, és curiós.
Això, les eleccions es plaça, la plec del Carrol, que serà al juny.
Sí. Bueno, amb el 31 de maig, 1 i 2 de juny.
Correcte.
Però hem passat ja la Fira de Titelles, hem passat aquest cap de setmana... Sí. La Festa Major, tot i que encara queden actes d'aquests de post-Festa Major, però vaja, la Festa Major pròpiament ha passat. I ara arriba una festa que jo recordo quan va començar, que era una festa relativament petita, integrada dins de la Festa Major, de les festes de maig, perquè estava integrat a dins.
Sí, no.
I va ser quan realment va començar a créixer. Jo crec que va començar a rivalitzar amb la Batalla de les Flors, perquè, clar, les dues és com un... Perdoneu-me, si no ho dic exactament, un passacarrer, per entendre'ns, i congrega molta gent, i jo crec que va ser llavors quan van haver de decidir, escolta, donem-li un cap de setmana sol, que són prou grans.
Home, de fet, jo crec que les tres...
Ja fa dies d'això,
sí, però tant moros i cristians com la plec també va néixer a l'empar de la Festa Major.
Sí.
I Titelles jo que diria que també.
També estava
això,
integrat dins.
Després
s'hi
acaben marxant perquè tenen personalitat pròpia i per això fa que tinguem aquest mes tan especialment important, no? Doncs, bueno, moros i cristians, anem a parlar una mica en plan històric, no solament des del punt de vista de lo que és la comparsa de moros i cristians, sinó què s'està commemorant amb moros i cristians. Doncs, bueno, moros i cristians està commemorant una guerra, una lluita, que s'ha produït en aquest país que estem. Si anem a l'estat espanyol, doncs és des de l'any 711 fins al 1492. Si ens quedem a Catalunya, doncs seria del 714 fins al 1149. És una mica més curta la presència d'aquesta guerra. I aquesta guerra va consistir en lluitar pel territori. I aquest territori, què passava? Doncs quan arriba l'islam, que ve de tot el nord d'Àfrica i passa a l'estret de Gibraltar, i se troba els visigots que estan dividits, i llavors els recolza i aconsegueix una victòria per un dels candidats per a la monarquia visigoda, després, com veuen, que són quatre gats els visigots, diguem-la així, en pla, doncs s'acaben quedant ells, i no solament a la península, sinó que passen el Pirineu i se van fins a mitja França. El que passa és que ells sí que tenen una vida efímera, perquè són derrotats al Poitiers, i llavors tornen a marxar cap enrere, i al tirar cap enrere sobrepassen el Pirineu, evidentment a la zona de Cantàbria s'obliden d'aquelles muntanyes dels picos d'Europa, i des de Cantàbria i des d'aquí del Pirineu, Carlemany sobretot potencia com una mena de coixí perquè no vinguin altre cop els àrabs a atacar el seu regne i farà que aparegui una sèrie de comtats al Pirineu, que es pot dir per alguns historiadors la marca hispànica. Però bé, jo crec que el Ricard és més jove, però els que són de la meva edat recordaran que quan estudiàvem història al batxillerat parlàvem de la Reconquista.
Sí, cosa home, que jo també ho escoltava.
També els escoltava. I ara, últimament, hi ha un partit que també apareix i diu el mateix de la Reconquista, i me sorprèn perquè, en general, els historiadors, la majoria, ja accepten que no és una Reconquista, sinó que és una, simplement una conquesta que es va produir en aquests segles en funció dels interessos i en funció dels diferents regnes, perquè per part dels cristians hi havia ja el regne de León, primer d'Astúries, després el de León, després el de Castella, després teníem el de Navarra, teníem també el d'Aragó, però amb el comtat de Sobrarbe i de la Ribagorça, després teníem aquí a Catalunya pues, el comtat d'Empúries, el comtat de Besalú, el comtat de Barcelona, el comtat d'Urgell, el comtat del Pallars, en fi, aquests comtats van fent una mica la seva vida pròpia, a poc sí que tendeixen a integrar-se més o menys sota un paraigua que podrien dir que és una espècie d'estat, podrien dir, que té unes connotacions més semblants, però hi ha moments que a vegades són capaços de lluitar uns contra els altres perquè tenen aquest interès respecte a l'altre, encara que siguin cristians. I als moros els hi passava el mateix. És a dir, quan cau el califat de Còrdoba, perquè al principi Espanya primer és un emirat i després es fa un califat, però quan al segle XI Còrdoba es declara completament ja independent i el califat ha perdut perquè l'últim califa d'aquí de la zona de l'Àndalus, que és com se deia en àrab, la Sobre Nostre, que segons les últimes versions va vindre precisament a Lleida a passar els últims dies.
Mira.
El califa Ixem II, alguns diuen que potser va ser Balaguer i no va ser Lleida, o més que Lleida-Balaguer haurien de dir Lerida i Valacusta, sí, que són els noms que tenien en aquella època.
Com es deia Balaguer?
Eh?
Com es deia Balaguer?
Balàgia. A dir Balacusta no, és Balàgia. De com fos ara amb Saracusta, que és la que volia parlar, que és Saragossa.
Ah-ha.
Balàgia, sí, sí.
Balaguer. Saragossa, Saracusta.
Saracusta, sí, sí. Sí,
Saracusta.
Sí, sí. Clar, d'aquí venen els topònims, que alguns són
sí,
també...
Sí, 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 clar.
Bueno, és la deformació del nom llatí, que tampoc bueno, no passa
ja,
res.
Ja ho sabem també que a la zona de Lleida, quasi bé tots els pobles que comencen per alt...
Sí,
però en, cas, arrels,
però en aquest cas ni Lerida ni Balàgia no comencen per alt, per tant aquí tenim el de la història, no? Llavors, quan se produeix aquesta caiguda del poder central que està a Còrdoba com a capital de l'Àndalus, en el que és la frontera superior seria on estaríem situats la gent de Lleida, tenint en compte que aquests comtats que hem parlat abans han anat avançant progressivament en aconseguir territoris cap al sud, apareix un personatge que es diu Sulaiman i Muhammad, que governarà aquesta frontera i l'emirat de Lleida, és a dir, que Lleida tindria com una certa independència, entre l'any 1036 i l'any 1046. El seu fill, Yusuf ibn Sulaiman, el Mudafar, governarà des de l'any 1046 al 1079. I fa una cosa molt curiosa, que és que per tenir content al comte de Barcelona, li cedirà al nord de la seva frontera els castells de Camarasa i de Cubells.
Mira.
Per tant, veiem aquí un àrab que està cedint a un cristià una història d'aquestes perquè pugui políticament els interessar.
Bueno, no és una mala història.
No, per descomptat, exactament.
El contrari.
Perquè ell tenia un germà que era el regetor de Saracusta, de Saragossa, que era Abu Ja'far Ahmad ibn Sahaimun Muqtadir, el qual precisament intentava aconseguir l'emirat de Lerida. I clar, ell, per defensar-se d'això, doncs, diu, si tinc com aliat el Ramon Berenguer, doncs, d'alguna manera tinc un aliat. Mentre que el de Saragossa s'aliarà amb els castellans, i fins i tot el Cid arribarà a vindre aquí lluitant a favor dels moros, el Cid ni més ni menys, en contra del regetor de Lleida i dels comtes de Barcelona.
Això està documentat?
Està documentadíssim.
Imagina't tu, les voltes que dona la història.
Per això vull dir que quede clar, i no entrem en molt detalls perquè no tenim gaire temps, que veritablement el problema és que no hi havia... una idea clara, sinó que eren els interessos.
Correcte.
Això és molt divertit perquè quan s'acaba ja aquesta part de l'emirat de Lleida apareixen els almoràvits, que són una tribu, diríem, són no tant com els talibans, però seria una mica més ortodoxa, que venen del nord d'Àfrica i s'instal·len per aquí i també comencen a fer aquests mateixos pactes. Llavors tenim que el rei d'Aragó, també del Sobrarbe i de Ribagorça i de Navarra, que és Alfons el Batallador, conquereix Saragossa, Saracusta, l'any 1118. Això és fonamental, perquè llavors baixa definitivament la frontera a l'altre costat de l'Ebre. Però un cop que ha conquereix Saracusta, com té d'aliats als castellans, mira de conquerir Lerida. Llavors el cristià intenta també conquerir Lerida als moros. Llavors els moros què fan? Tornen a aliar-se amb els cristians d'aquí i al final se produirà fins i tot quan Alfons el Batallador s'empipe perquè sap que els moros de Lerida s'han pactat amb Ramon Berenguer III de Barcelona, enfadat, fica a Gardeny el seu campament per dir ei, jo vull conquerir Lleida i no podeu fer pactes al darrere meu. Al final li enganyen com una mica, se torna a marxar, però al final acabarà conquerint Mequinensa 1133 i a Fraga al final sí que és derrotat i mort Alfons el Batallador, a lo qual passa tot aquell procés de que se quede sense descendència el regne d'Aragó i el seu germà de tenir la filla la Peronella, que és la qual se rememoren aquestes lluites. Aquesta dansa és un ball parlat que més o menys ha aguantat fins al 1945, a Lleida es ballava, el 1945, en ple franquisme es perd, i s'ha recuperat ara darrerament. Però abans de recuperar-lo, es recupera sota el paraigua l'any 1996 de la Festa de Moros i Cristians, amb les sis comparses que n'hi ha. Les comparses de Pallaresos, Anglesola, Llobregellesos, per la part cristiana, i l'Aleviri, los Benihut, que serien la dinastia aquesta que hem parlat abans, que estaven a Mata de Goya entre els de Saragossa i els de Lleida, i els Musa, que és una mica l'emblemàtic. No? Per tant, els moros i cristians el que estan fent és recrear una mica aquest fet, i el que té curiós, jo crec que a Lleida, que és l'únic lloc de Catalunya que es fa moros i cristians, perquè això és una festa que es va expandir cap a l'est de la península ibèrica, allí, com saben, sempre guanyen els cristians.
Sí, correcte.
I aquí a Lleida, al ser una festa tan nova recuperada, han tingut el detall de lo que va passar durant moltes vegades en aquests segles, que a vegades guanyaven els cristians i a vegades guanyaven els moros. I per tant, aquí cada any, de manera molt diplomàtica, van canviant.
Ara, que de totes maneres, ara escoltant-te, sí, guanyaven els moros o els cristians, però no saps qui tenien d'aliats mai.
Ah, no, no.
Si és a dir, igual, la cara visible era el moro que havia guanyat, però darrere el cristià que li interessava, o a l'inrevés.
Sí, sí, totalment, totalment. Clar, això són aquestes aliances, i inclús ara que estem parlant d'aliances, fins que no tinguin les
sí, sí, eleccions fetes.
Pues, sempre ha hagut aquestes històries i com sempre pues, el poble que treballava és el que havia de veure a veure quines pactes.
Correcte, a veure, avui com surt el sol i a veure què em tocarà fer.
Sí, sí.
Molt bé, doncs aquesta és la base històrica, és un bocí d'història que ens explica una mica la festa de moros i cristians. Jo crec que ha estat genial avui el bocins d'història, perquè si aquest proper cap de setmana aneu a les... Uh-huh. Bueno, veieu sí, les comparses
no,
i tota la festa de moros i cristians, sapiguem el que va passar aquí, que això no és que ens ho inventem, no, que això va passar per aquí fa molts anys, però va passar per aquesta terra. No. Evidentment no veien ni els carrers ni les cases que hi ha ara, però va passar per aquí, això.
No, per descomptat.
Moros i cristians, bocins d'història, avui amb el Joan Ramon González. Escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Pues el mateix, i felicitats a tots els moros i els cristians i tots a disfrutar-los aquest cap de setmana que val la pena.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Apa, que obrim aquesta finestra dels records.
Obrim la finestra dels records.
On anem avui?
Avui anem
o quan
a parlar
anem?
Dels cantirers de Verdú.
Cantirers de Verdú.
Sí, avui és una data que abans també era molt significativa, 13 de maig.
Però qui són els que els feien?
La Mare Déu de Fàtima.
Ah.
A nivell religiós és una data significativa. Avui també hi ha...
No,
és record.
No, sí, no és festa, tampoc.
A la finestra només la nombrem, que avui és la Mare Déu de Fàtima, però és així. I anem a parlar dels cantirers de Verdú.
Que són els que els portaven o els que els feien?
Els que els feien. Els que els feien. Amb el... I aquí tens les fotografies, que són història, que tot això algun dia ho cremaré tot, perquè ja m'ha sentit... parlar, que diu que ell ha de fer instància si vol que algun organisme s'ho quedi.
Bueno, és molt bo, això.
És molt bo, això.
O sigui, aquí el Joan Bellmunt té un tresor amb... Perquè, a més, això és únic. Perquè és ell que va anar i va fer les fotos. Per tant, no estan duplicades, són aquestes. I perquè això, doncs, ho pugui gaudir la gent...
Es guardi, es conservi
i quedi... en lloc de que li vinguin a trucar a la porta a les institucions i que s'interessin, ha d'anar ell i encara li posen mil traves. I és que jo no entendré mai res.
Què hi farem? Per això que hi ha moments que dius, escolta. Però parlem dels cantirers de Verdú.
A veure.
Si mai aneu a Verdú, no us deixeu perdre la visita amb algun obrador dels cantirers, que en queda pocs ja, d'obradors que funcionen. I encara que els torns ara rodin impulsats per motor i el fang no es mauri, és a dir, no es pasti amb els peus i les mans com fins fa poc, no us serà difícil traslladar-vos mentalment a temps regulats, perquè la tècnica, el material i tot el procediment no han variat essencialment. Els cantirers de Verdú han celebrat sempre gran festa el dia del seu patró, i el patró dels cantirers és Sant Hipòlit. Tot i que anys endarrere, en què l'ofici de cantirer estava vinculat a moltes famílies de la població, la celebració era més sonada. Es festejava amb toc de campanes, cercavila, cossos, tronades i jocs, missa solemne i processons per acabar amb un concorregut ball en què hi prenia part tot el poble. Hi havia tendència de maridar-se, és a dir, de casar-se, entre joves relacionats amb l'ofici, a causa, sens dubte, de la dificultat d'aprendre'l, ja que l'ofici ha estat sempre essencialment familiar. I tenen cabuda i feina tots els de la casa. Les feines més dures i de més responsabilitat han estat a càrrec dels homes, com és arrencar i preparar l'argila, preparació i maneig del fang o coure, que és cosa que vol experiència i vista, i les dones han col·locat les nanses, els brocs i els guarniments artístics, i amb el trasllat de la peça, ja sigui del torn a eixugar, d'eixugar a guarnir o de guarnir al sol, i un cop seques al magatzem on esperen la fornada. És a dir, tota la família participava d'aquesta elaboració. Aquest dia cal dir que Verdú no treballava cap terrissaire, el dia de Sant Hipòlit. Mm. Per tant, és una tradició, un ofici, que també avui ha anat a menys i que els terrissaires de Verdú, o els cantiners de Verdú, van tindre molta anomenada, sobretot els sillons negres o els cantis negres que feien l'aigua més fresca.
Sí.
I per acabar, una dita que ens diu que el maig podreix la fruita i el juny s'emporta la culpa. És a dir, si hi ha humitat i la fruita, es podreix,
sí, senyor.
Clar,
però quan
comença
veu...
a podrir-se és el juny.
Correcte.
I llavors el juny s'emporta la culpa.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs 20 segons, arribem a la una de la tarda, senyals horàries, ens informem des dels serveis informatius de la cadena COPE i després, ja sabeu, obrim la Nacional 240. Avui el tema és molt curiosa, de veritat, és curiosa. Hi ha dos quarts de dues, els esports, a la radiografia.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El director general de la Guardia Civil destaca la cercanía y confianza que la Benemérita transmite en su día a día a todos los españoles. Lo ha dicho durante el acto central que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid, en el que se ha conmemorado el 175 aniversario de la Benemérita. Se ha recordado con especial cariño a todos los guardias civiles que han muerto en acto de servicio. Ahí está, siguiendo ese acto, Carmen Lavallén.
Sí, está siendo un acto muy emotivo el que están presidiendo en estos momentos los Reyes en esta cálida mañana madrileña en la Plaza de la Armería. 950 efectivos de la Guardia Civil con las máximas autoridades del Estado y unas tribunas en las que no cabe un alfiler. El director general de la Guardia Civil recordaba los 175 años de historia de la Benemérita, su fidelidad siempre a sus valores, el valor, el honor, la abnegación, el servicio, su identidad militar y su neutralidad política. Félix Azón también homenajeaba de forma especial a todos los fallecidos en actos de servicio y en la lucha contra el terrorismo, y recordaba al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. La muerte no es el final y el himno de la Guardia Civil son algunas de las marchas que han precedido el desfile aéreo y terrestre con todas las unidades de la Guardia Civil y representantes de los tres ejércitos y de las gendarmerías de países europeos, que hasta ahora sigue en marcha, como podéis escuchar, en esta Plaza de la Armería.
Un día en el que te estamos contando la realidad de esta primera jornada laborable, en la que es obligatorio fichar a la entrada y salida de nuestra jornada laboral. Lo estamos haciendo todos. Nos hemos querido acercar al Congreso de los Diputados, cómo lo están haciendo sus señorías, y es que con un gobierno en funciones no parece que haya mucha actividad en la Cámara Baja. ¿O sí, Javier Atar?
Bueno, pues con el nuevo Congreso aún por constituir, los diputados que se acercan hasta la carrera de San Jerónimo lo hacen con cuentagotas y para recoger las actas que les acreditan como miembros de pleno derecho de la Cámara. Esta mañana, por ejemplo, lo ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. También ha estado por aquí Albert Rivera, que ha mantenido la primera reunión con su grupo parlamentario. En su día hubo una iniciativa de UPyD para reformar el reglamento y controlar la asistencia a los diputados, pero no salió adelante. Sus señorías no fichan y parece complicado que lo hagan, puesto que no todas las semanas se celebran plenos y muchos parlamentarios permanecen en la circunscripción a la que representan. Otros se escudan también en que un diputado lo es las 24 horas del día.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Reyes?
El juicio contra la cúpula separatista catalana nos deja hoy un testimonio estrambótico. Es el de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Ella no fue partidaria de disolver la concentración frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Y ese día, los radicales acosaron a la Guardia Civil y reventaron sus vehículos. Boya no quería que nadie se fuera de la consejería, aunque se subió a uno de sus coches, dice, para apaciguar a los jóvenes más entusiastas. En ese punto, Boya ha reconocido que con su peso pudo chafar el capó de uno de los coches de la Guardia Civil.
Si con mi peso pues contribuí a chafar un poco el capó del coche de la Guardia Civil, pues seguramente sí, pero insisto, recuerdo que la luna delantera, el cristal, estaba roto, y que incluso pues que cuando tuve que subir al techo pensé, pues a ver si la voy a liar y se me va a hundir el cristal justo cuando un poco pongo...
Por otra pregunta, por favor.
Y en ese punto la ha tenido que interrumpir el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena. En Guadalajara, la Guardia Civil ha interceptado a un conductor que había circulado 20 kilómetros por la autovía A2 en sentido contrario. Circulaba por el carril que va hacia Madrid, pero en sentido Barcelona. Cuando le hicieron la prueba de alcohol, dio un resultado positivo: 0,82 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. El límite es 025. El conductor investigado es un hombre de 52 años. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni daños materiales en este incidente, en un fin de semana que ha sido trágico en las carreteras. 17 personas han perdido la vida en accidente de tráfico, 8 de ellas motoristas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el deporte, el futuro de Griezmann vuelve a ser una incógnita, Corrochano.
Hay dudas en el Atlético de Madrid sobre la continuidad del francés en el conjunto rojiblanco. Recordemos que el año pasado firmó una ampliación de contrato hasta el año 2023 con un sueldo de 23 millones de euros limpios y una cláusula de rescisión de contrato de 200 millones de euros que bajaría hasta 120 el día 1 de julio. Viene contando Antonio Ruiz que en el vestuario hay serias dudas de que siga. La amenaza, por supuesto, es el Barcelona. De Griezmann habla el capitán Coque.
Esperemos que Griezmann siga, entonces, bueno. A ver, Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en el Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como, bueno, como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gavi, lo hizo Godín y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como han hecho hoy a Godín.
Recordatorio de cómo está la Liga, el Valencia es cuarto y en su mano está jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Se salvaron el Levante, el Valladolid y el Villarreal y virtualmente el Celta, solo un milagro futbolístico salva al Girona.
Gracias, Corrochano. José Duro, están buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Hoy vais a recordar en el espejo una de las grandes figuras de la Iglesia contemporánea que ha fallecido la semana pasada. Se trata de Jean Vanier, fundador de la Comunidad del Arcajo.
Pues sí, este canadiense de talla gigante, y no solo por su estatura, dejó su carrera en la Marina Militar para dedicarse por entero a servir al Evangelio a través de las personas con discapacidad. Para ello fundó en 1964 la Comunidad del Arca. Su certeza ha sido siempre que la discapacidad, lejos de ser un castigo de Dios, hace que quienes la tienen puedan conducirnos a Dios. Años después creó también el movimiento Fe y Luz, comunidades que reúnen periódicamente a personas con discapacidad, con familiares y amigos para rezar y compartir. Actualmente son 1.450 grupos en 86 países. En el espejo recordaremos hoy la historia de este gigante de la fe, la esperanza y la caridad.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mira, 6 minuts i mig tenim ara, per sobre de la una, dilluns 13 de maig del 2019, i el que fem ara és obrir aquesta Nacional 240, virtual, tot i que la real també existeix, té més problemes que nosaltres, i el que fem és connectar amb COPE Tarragona. Allí tenim a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Nosaltres és apretar un botó i ja està.
I ja està, és molt fàcil i molt segur, a més, no?
I molt segur, mira, molt aquesta segur. És la paraula, perquè al final, mira, una carretera, doncs que sigui còmoda, que puguis anar ràpid, etc. Però també vols arribar.
Sí, i per desgràcia la N240 no és una carretera segura.
No, és complicada.
Les xifres parlen, no ho diem nosaltres.
No. I no sempre és problema de velocitat i no sempre és problema de despistes, que també n'hi ha,
Tot influeix, la velocitat i, evidentment, les distraccions, aquest telèfon mòbil que no sé per què, no sé què té la gent al cap quan condueix i fa servir el telèfon mòbil, però velocitat i distraccions són, evidentment, causants de molts accidents, però també l'estat de la carretera hi té a veure, i precisament la N240 no sortiria als rànquings de carreteres en millor estat del nostre país.
Bueno, de fet, no surt, Escolta, Mònica, canviant de tema, tu, igual que jo, o sigui, tu, vosaltres a Tarragona, igual que nosaltres a Lleida, esteu amb campanya electoral des del passat divendres.
Bueno, des del passat divendres.
Oficialment.
Oficialment
des del passat divendres. Saps què passa? Que a Lleida hi ha hagut la festa major de la ciutat aquest cap de setmana, i com que ha quedat una mica difuminat fins avui, que avui sí, ja anem en sèrio, no?
Sí, la veritat és que heu estat de festes de maig. És cert que és una campanya que està sent una mica estranya per diferents motius, no? Diferents coses que han passat. Però tu què vols dir? Que a Lleida la festa major ha tapat una mica
una mica, afortunadament.
Us han deixat respirar?
Dic afortunadament perquè com que portem en campanya fa mesos i mesos, doncs ara no venia de 3 dies. Hi ha hagut actes, però ha quedat una mica empenyat tot.
També és normal que passi, no? Suposo, al final es prioritzen certes coses i ara intensificaran en els dies que queden. Clar. Que poden passar moltes coses en els dies que queden de campanya encara,
Saps que hi ha algun municipi que fan una campanya electoral singular.
Sí, més d'un. És que, de fet, d'això volíem parlar avui, no? De municipis on, per exemple, només es presenti una llista,
sí.
On, en teoria, qui l'encapçala serà alcalde o alcaldessa. Mira, les comarques de Tarragona, tenim 32 de municipis en aquesta situació.
A Lleida, crec que 17. 15 o 17, ara no recordo exactament.
Doncs mira, de les 184 alcaldies que hi ha en joc, 32 ja saben qui serà alcalde o alcaldessa a les comarques de Tarragona. Avui parlarem amb una d'aquestes alcaldesses.
També m'han explicat municipis que són 8 o 10 habitants i es presenten 4 candidatures.
Sí, és veritat.
Vull dir que també, déu-n'hi-do. Les xifres són una manera de parlar.
Ara en parlem perquè jo tinc molts dubtes. Vull saber com es fa campanya electoral, no se'n fa, com funciona tot plegat en municipis on passa això. I avui tenim, a més, dues alcaldesses.
Dues alcaldesses, bueno, que ho seran.
Ho són i ho seran, en aquest cas, repetir. Diran, no?
Bueno.
Si no passa res, ara, mira, ara us presento a l'alcaldessa que tenim aquí de comarques de Tarragona. Ens aturem per la publicitat, què? Un parell de minuts?
Doncs jo crec que 2 minuts, deixa-m'ho mal comptar.
Vinga.
Fins ara.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más clientes de la radio en España.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hasta el 19 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tienes descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos y envío gratis en toda la web desde 50 euros de compra.
Aprovecha la semana de Internet
en la web del Corte Inglés.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Doncs a la 1:13, Mònica...
Sí.
Va, que tinc ganes.
Tens ganes d'avui de conèixer aquestes històries, eh?
Sí, doncs aquestes historietes singulars m'agraden.
Com us deia en començar, estem en campanya, evidentment, a la demarcació de Tarragona estan en joc 184 alcaldies, hi ha 32 municipis que ja saben una mica com acabarà, o sigui, no hi haurà aquella intensitat de la nit electoral,
bueno,
no?
Saben bastant com acabarà, sí.
Us vull presentar a l'actual alcaldessa de Vinebre, també és presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Gemma Karim, la tenim a l'altra banda del telèfon. Gemma, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Bon dia,
gràcies,
Gemma.
Per atendre'ns. A més, li agraïm especialment a la Gemma que ens atengui. No ha pogut venir perquè heu estat de festes aquest cap de setmana, també a Vinebre, no? Sí. I suposo que agenda complicada.
Cap de setmana de festa i avui en una mica de ressaca de veu i tot això, però molt bé.
Sense
molt
veu bé. Per la campanya electoral, Gemma. Mare meva, com ho farem, això? Com ho farem? Qui tindrà Lleida?
Esperem recordar.
Doncs mira, a Lleida ens acompanya la Montse Ruiz, que es presenta a Puiggròs per Junts per Catalunya. Puiggròs, Montse, què tal? Bon dia.
Hola, molt bona tarda.
La Montse no és l'actual alcaldessa i es presenta com a única candidata en aquest municipi. Per tant, doncs ja ho té fet, això, quasi bé.
Quasi, s'ha de treballar una mica.
D'entrada, us presentem. Montse, Gemma, no sé si us coneixeu per casualitat.
No, encara no.
No.
Doncs
mira, potser us podem passar després el contacte, Montse, i li pots preguntar, perquè la Gemma, quants anys portes com a alcaldessa, si no ho tinc malament? Són uns quants, no? 2007?
Sí, 12 anys. Són 3 legislatures.
12 anys, sí, per tant, experiència. Tu vas pensar, en aquest cas, en aquestes eleccions del proper dia 26, et vas pensar si continuar o no, o tenies molt clar que et volies continuar?
No tenia clar, no ho he tingut cap vegada, eh? Jo sempre m'he presentat per aquella legislatura i, bueno, han anat passant coses diverses i mira, però no, aquest any encara va ser més difícil pensar-ho, perquè, vull dir, ja tenia clar que volia plegar, el que passa que tenim un projecte a mitges i tot l'equip pràcticament volia repetir, i doncs hem pensat que pel poble, i som una llista molt transversal que representem a totes les posicions polítiques pràcticament, doncs hi hem pensat que podíem acabar de fer una bona feina.
Gemma, les altres vegades t'havies presentat també com a única llista o no?
No, la primera vegada que em vaig presentar, me vaig presentar en una posició de sortida més aviat que no era avantatjosa, però vam guanyar les eleccions aquella vegada. Sí, va ser molt just, però vam guanyar, i a partir de llavors les altres dues sí, havíem sigut llista única.
Uh-huh. Us presenteu, perdona Ricard, es presenta aquest cos en aquest cas amb una formació que és acord municipal, com ens deies, molt transversal. Sou 7 regidors i regidores, de fet sou 5 dones i 2 homes, eh?
Un ajuntament
amb majoria de dones al capdavant.
Sí. La veritat és que sí, aquí a Vinebre el protagonisme i la implicació de les dones és molt important. I ens funciona bé.
Uh-huh.
Montse, la futura alcaldessa de Puiggròs, un municipi a Lleida, però tu, Montse, no ets ara l'alcaldessa.
No, és el Jordi Capdevila.
I per tu estàs vinculada a l'equip de govern o d'alguna manera?
Som col·laboradors del poble amb totes les activitats que es fan i a tot el que podem ajudar hi anem.
Escolta, i aquest pas endavant d'encapçalar la llista de les properes eleccions, com va anar?
Bé, doncs ens vam enterar que de l'Ajuntament actual només en quedaven 2 regidors, i llavors ens vam començar a rumiar, i amb uns quants companys d'una edat així similar, doncs vam dir, tirem endavant i a veure què sortirà. Llavors afegim els 2 companys que encara queden, que també ens donaran experiència i ens donaran coneixements que nosaltres encara no tenim, i bé, un altre company que ve a la llista amb nosaltres ja ha estat 12 anys, 10 anys a l'Ajuntament, i jo hi vaig estar 4 com a regidora.
Tu ja havies estat a l'Ajuntament?
2007-2011, com a regidora només.
Bueno, per tant, ja saps de què va una mica.
Una miqueta.
Quants regidors es trien a Puiggròs?
7, també.
7 regidors, també.
Clar, és que jo estic aquí, ha dit una cosa la Montse, és a dir, vèiem que la persona que estava fins al capdavant no repetia, i gent del poble, que en aquell moment no estàveu vinculats a la política, vau dir, vinga, doncs ens hem de posar, no? Falta compromís per part de la ciutadania, creieu? Montse, començo per tu, per exemple.
No, la gent del poble està content amb l'alcalde actual i també està content que tinguin una futura alcaldessa. I bé, a Puiggròs tothom col·labora, tothom ajuda, totes les activitats. Si l'Ajuntament o l'alcalde ens demanen, altres, de la reunió, de pressa. No tinc cap problema.
Però crec que la Mònica et vol preguntar, o sigui, et pregunta si costa que algú faci el pas... Perquè, clar, ajudar tots ho fem, però, clar,
sí,
no volem estar al capdavant.
Clar. Home, jo una setmana o dues abans de firmar, pel que vam firmar, vaig dir jo, no continuo. Va fer una mica de fresa i de por, però vam dir, vinga, va, fem-ho. I clar, així tirem endavant el que puguem.
Algun xantatge emocional, tampoc o no.
Els companys, que em farien costat.
Ja. Gemma, en el teu cas també, o sigui, costa una mica que la gent s'impliqui. En el cas de Vinebre sou 400 i escaig habitants.
No, nosaltres el que hem aconseguit en aquests últims anys és fer molta musculatura social, i aleshores tenim una societat molt, molt forta i molt col·laborativa. I tenim associacions de tota classe i maneres. El primer que vam fer és regular tots... però els espais, diguéssim, associatius, no? Tenim fins i tot associació d'homes, no? Associació d'homes, de dones, de joves, de tot, no? Uh-huh. I aleshores els tenim com a, també com a... que col·laboren moltíssim, com deia també la Montse, col·laboren, o sigui, si l'Ajuntament davant d'una festa, davant d'un esdeveniment, els cridem a tots els presidents i diem, bueno, bé, a veure com ho muntem, a veure com ho fem, i també si és moment d'organitzar alguna consulta o alguna cosa, també treballem amb ells, i aleshores això fa que siguem, ens tinguem, haguem generat una confiança entre tots. I també, com deia la meva companya, pues és això, que si ja els està bé l'Ajuntament, que els ajuntaments, en principi els pobles petits, el que volen veure la gent és que estiguis per ells i que recullis les seves necessitats i que mitjançant l'Ajuntament les canalitzem i les puguem dur a terme o que fem el que puguem, no?
Clar.
Aleshores... pues és així, com deia ella també.
Feu campanya. Gemma, tu fas campanya aquests dies o no?
És a dir, la nit de dijous a divendres, allò a les 12 de la nit, vau fer l'acte inicial de campanya, allò que es fa a mitjanit?
No, nosaltres és que no l'hem fet ni quan érem... No, però jo m'ho prenc molt seriosament i penso que els regidors nostres també, o sigui, sí que les fem a través de les xarxes socials, la campanya, però nosaltres sempre diem que la campanya s'ha de fer, en este cas nostre, tots els 365 dies de l'any. Aleshores, és això, no? Perquè, per exemple, nosaltres aquesta setmana hem tingut una activitat. Hem estat, com sempre, treballant, perquè els pobles petits el que fem és treballar, no? Molt al dia a dia i a tot, ens veuen molt, no? I aquest any, pues, igual, al cap de davant, imagina't si no ens haguéssim vist durant en aquests 4 anys no ens haguéssim vist donant... i que haguéssim estat en plena campanya i fent veure que fèiem coses, doncs, que es queden molt bé.
Ara, escoltant a la Gemma, m'ha vingut al cap... Jo, quan estudiava a la universitat, llavors, ara ho fan diferent, però llavors era un examen final i prou. I els professors, els que et volien ajudar, et deien... Mira, tu, vés estudiant cada dia, perquè si no arribaràs al final i no val allò de 2 setmanes, dia i nit, un estudi intensiu. Doncs m'ha vingut a la ment més o menys això.
L'avaluació continuada.
Però és que al final funcionava això. O sigui, jo alguna vegada, i ho he de dir així, alguna assignatura... Bueno, tranquil, la setmana abans estudiarem, i no funciona. I, en canvi, la que vas treballant cada dia... doncs acaba funcionant.
És molt important que acabi de treballar.
És que és això, clar. I no, tu no pots, en un municipi petit, no te pots presentar i dir és que sóc així, sóc això. És que ens coneixen quasi més la gent
clar,
que nosaltres
clar.
Mateixos.
Montse, això de que us coneixeu... Clar, Montse, això de que us coneixeu tots,
sí,
és un avantatge o és un inconvenient?
Bé, un avantatge perquè t'ajuden i un inconvenient perquè has de quedar molt bé i ho has de fer molt bé, perquè no es queixin.
Escolta, hi ha moltes peticions així personals. Escolta, m'has de canviar aquell carrer, vull una farola aquí...
No. Alguna persona ha demanat, ves que aquesta paret d'aquest racó està una mica bruta, que potser l'arregléssim. Vam dir, bé, quan arribem a dalt a l'Ajuntament, doncs ja farem pressupostos i mirarem a veure si ho podem fer.
Escolta, de manera breu, perquè ara no estem en campanya i vosaltres... O sigui, estem en campanya,
veure,
però
sí,
vull dir...
Tècnicament sí, Ricard,
sí, estem en campanya.
Campanya.
Per això dic. Dieu-me cadascú, Montse i Gemma, quin és el vostre gran projecte per aquests propers 4 anys? És a dir, si és que n'hi ha un. Montse, per exemple.
Bé, nosaltres, en una reunió que vam fer últimament a l'Ajuntament, ens van confirmar que la Diputació ens havia donat uns diners per poder rehabilitar el castell. Tenim un castell que era molt xulo, però s'ha anat derruint i s'ha anat fent malbé parets i demés, i llavors nosaltres intentarem continuar aquest projecte que ja van encapçalar l'actual Ajuntament, intentarem fer-lo possible, si no en 4, en 8, amb el que puguem allargar d'anys i que quedi bé. I després hi ha diferents coses, com per exemple que hi ha 4 llocs al poble que no han d'estar sempre oberts i a la disposició de tothom, que una és l'escola, l'església, la botiga i el bar casal. Llavors això en principi funciona i també ho mantindrem, entre d'altres coses que tenim endavant, però intentarem arrastrar i arroplegar tots els projectes que ja tenien fet fins ara i poder-los continuar, perquè així és com s'ha de fer.
Gemma, això Puiggròs, a Vinebre, sí.
Doncs nosaltres portem aquestes legislatures passades que han fet molta tasca en consolidació de patrimoni i som un referent a nivell cultural a lo que són les Terres de l'Ebre, no? Tant en coses de forma com de fondo, no? Tenim un premi de narrativa, que és el més antic, i hem consolidat un palauet renaixentista, i com us deia, socialment hem treballat molt també a través de l'escola, a través de la llar d'infants, per a poder generar tota aquesta fortalesa. I ara, aquesta legislatura que començarà, emprenem un nou projecte que és innovador. L'Ajuntament estem ara ja a punt d'adquirir el que esperàvem ja que entrés el nou Ajuntament, per si doncs no érem nosaltres, perquè això, clar, no ho saps mai, no? I és un nou projecte que adquirim una zona molt important del poble, que eren uns terrenys particulars, i ara passaran a disposició de l'Ajuntament per compra, i aquí volem fer pues, un centre d'innovació i ser referents ara ja en més coses que no pas només el que veníem fent, que mantindrem fent, que eren els recursos turístics i patrimonials del poble.
Uh-huh. Projectes, evidentment, a 4 anys més vista, suposo que evidentment 4 anys de vegades per veure alguns resultats en certes coses és poc temps, i em dèieu, no, nosaltres no fem campanya perquè la fem tot l'any, la feina del dia a dia, no? Parlaves, Ricard, d'aquesta avaluació continuada.
Sí.
Mira, jo he entrat al web de Vinebre, a vinebre.cat, i tens l'opció de demanar cita amb algun dels regidors o regidores. No sé si això ho fan gaire, Gemma, o és més fàcil agafar-te pel carrer i dir-te
no,
alcaldessa.
Nosaltres ho fan igual al carrer, i això és evident, no? Perquè som dilatants. El que passa que sí, que la gent té un hàbit ja que també els hem ajudat a adquirir, a que les coses s'han de parlar aquí, a l'Ajuntament, no? Perquè no és la mateixa conversa que podem portar al bar que la que portem aquí, ni el comportament nostre tampoc és el mateix. I aleshores sí que quan la gent s'acostuma a demanar hora, i a vindre segons els horaris que té el regidor o l'alcaldessa, doncs se'ls dona hora des de les oficines, perquè hi ha temes que no es poden tractar pel carrer o no s'han de tractar. I els regidors nous que entren i tot, nosaltres sempre diem que, perquè tots són gent que fem conversa al bar, això és normal, però que hi ha temes que per respecte els uns a nosaltres s'han de tractar aquí, a l'Ajuntament.
Montse, en el teu cas, per exemple, has dit que tampoc feies campanya com a tal, no? Com ens ha dit la Gemma, en el teu cas també et va parant la gent per Puiggròs i diu, escolta, això ho haurem de mirar si, no? quan hagin passat les eleccions.
Hi ha moments que sí que et diuen, mira, fa falta això, fa falta allò, i dius, val, quan siguem a l'Ajuntament ja ens ho apuntarem ara perquè ponen tant a la memòria. I bé, nosaltres campanya no en farem, però quan tinguem els díptics del poble i tinguem les paperetes i tot, els hi portarem en mà perquè tothom tingui facilitat, i anirem a dir, hola, som aquí, i si voleu baixar, quants més voteu millor, perquè clar...
Anava a dir, és un repte,
això,
no, la participació?
És
sí, és un repte, perquè a les estatals...
Van dir, perquè la gent pot pensar, bueno, com que només n'hi ha un, només que es votin ells, ja està, no?
Sí, però cal entendre que la Diputació i el Consell Comarcal depèn dels vots, i quants més vots d'un partit, llavors ja tenim diputació i podem tindre Consell Comarcal.
Importantíssim. Mira, la Gemma també deia, això és importantíssim, tu que a més ets actualment presidenta del Consell Comarcal.
Sí, però bueno, a banda d'això, jo penso que igual com diuen que l'aplaudiment és el pa de l'artista, diguéssim, és el que li dona força. Jo la tercera legislatura, nosaltres la legislatura passada, que vinguessin a votar més del 70% de la població, i que d'aquest 70%, el 92% del vot fos a favor, vull dir, això te dona molta força i t'anima en això, no a continuar, perquè imagina't que et presentis, perquè l'esforç que fem els alcaldes i regidors dels ajuntaments petits pues també és molt important, perquè igual tenim una piscina, tenim una escola, tenim un menjador escolar, vull dir, i has de llogar una orquestra i toca igual per 2 que per 22, vull dir, és que vull dir, és molt esforç, sí, sí. No?, que hem de fer.
Home, ho hem dit moltes vegades, que els polítics de veritat estan als municipis petits.
Clar. Sí, la feina aquesta del dia a dia, perquè a més en la majoria de municipis petits es compagina amb una altra feina, o sigui, no és, no? No sou només alcaldesses en aquest cas, no?
No.
Escolta, hem d'acabar ja, Ricard, que ens queda un minut, però suposo que esteu les dues encantades de que així us lliureu de la pregunta dels pactes postelectorals.
Sí.
Aquesta us en lliureu.
A veure si un descans.
No, perquè... Jo penso, sí, que avui en dia, a més, és, jo a vegades quan m'ho pregunten ho diem, aquí a Vinebre els pactes els han fet abans, també, perquè no hi ha ningú que militi en cap partit, primera i principal, no militem ningú en cap partit i som votants tots de diferents, bueno, de diferents, no tots som independentistes, està clar, però vull dir, tenim pues, gent més simpatitzant de Junts per, gent més simpatitzant d'Esquerra i de la CUP.
Clar, clar, és el que tu deies, no? Un acord molt transversal per pensant en Vinebre,
sí,
bàsicament, no?
Sí, perquè nosaltres no som amics ni res, som gent de diferents edats i no compartim res més que l'Ajuntament.
Molt bé.
Clar, quan veieu,
ja,
suposo,
ja és molt,
aquests...
ja és molt, compartir l'Ajuntament.
Clar, que si dic, quan veieu aquests debats i les primeres espases a la tele, dius, bueno, això és una altra política, això és una altra història. El nostre dia a dia és ben diferent,
I tant, tant.
Escolta, que hem estat avui ben acompanyats a Lleida amb la Montse Ruiz, es presenta per Junts per Catalunya Puiggròs, i serà, si tot va com ha d'anar, la propera alcaldessa Puiggròs. Gràcies, Montse. La primera
gràcies.
Alcaldessa, la primera alcaldessa Puiggròsa.
Oh, que bé.
Gràcies, Montse.
Gràcies, gràcies a la Gemma Karim, alcaldessa actual de Vinebre i futura alcaldessa també de Vinebre. Gràcies, Gemma, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Doncs Ricard, ho deixem aquí.
Dos quarts, que vagi bé.
Que maco, eh?
Agua buenísima por el grifo, el de Osmotic Cero, el único que no tira agua al desagüe para producir agua tratada. Osmotic Cero, aprovecha toda el agua. No tires agua potable al desagüe con otras osmosis. Solo Osmotic Cero aprovecha 100% el agua. Hoy con un 20% de descuento y financiación sin intereses. 900-208-208 osmoticcero.es.
Máquinas de coser, bordar y planchar. Especialistas en reparaciones domésticas e industriales. Recambios y accesorios para la confección textil. Gran surtido en bobinas de hilo, agujas y aceites y más complementos.
Coser, bordar y planchar en Alcalde Pujol 13, cerca de tráfico y en el 973-099-931. Desde las 10 de la mañana a 1 y media y de 4 y media a 8 de la tarde. Fácil aparcamiento.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
La candidatura d'Esquerra Republicana són persones que estimem Lleida. Volem liderar un projecte de transformació històrica i governar una paeria socialment més justa i més transparent. Lleida ha de ser capital de drets, un espai de cohesió i acollidor, l'exemple d'un model de ciutat inclusiva i educadora. Volem una ciutat propera, connectada, saludable, justa i compromesa amb la república i la democràcia.
Suma't al canvi honest amb Miquel Pueyo. Vota Esquerra Republicana.
Que te destruyen, entonces salgas culpable.
Book.com/cope.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Vuelve la financiación 0-0 para tus compras con tarjeta El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación desde 9 hasta 12 meses.
Y con nuestra carta de compra recoge y financia todo en un solo lugar. Financiación 00 del 9 al 15 de mayo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana... En 13.
Ya escucho otra vez ese ruidito de las olas rompiendo en la orilla. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ver un precioso atardecer?
No sabrás de qué quejarte, porque reservar los mejores hoteles de playa con Halcón Viajes y Viajes Ecuador solo tiene ventajas. Viaja a las costas con un 7% de descuento. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no, lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs vinga, a la 1:34 arriba la informació esportiva, com sempre, amb la radiografia i amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Vinga, va, caminem en directe cap a les 2:00 PM. Obrim la radiografia a la nostra tertúlia esportiva amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també amb el cap d'esports del diari La Mañana, que ja saps que estan a les noves instal·lacions a Príncep de Viana 27-29, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Escolta, que no va bé que la gent passi pel carrer i digui, mira, a la mañana.
Sí, sí, no, no, és fantàstic, però superats ja els primers dies, no?, que la gent ve a fer visites, doncs també s'agraeix una mica de tranquil·litat. Ah,
bueno. Clar, és que ara esteu molt accessibles.
Ara, clar, ara, aquell que et deia, escolta, tinc una cosa, tal, ah, on sou, al polígono? Hòstia, al polígono... Ara
sí, senyor, sí, senyor.
Que ja està bé, eh? Que ja està bé.
No, ja ho sé.
Jo sempre ho dic, ara almenys surts al carrer i veus civilització, no?
Bueno.
No, clar, és veritat, vull dir...
Bueno, tot té les seves parts bones i dolentes, suposo, però, bueno, escolta, ja està, mira, ja un canvi bé. També de tant en quant a la vida és allò, és com un revulsiu, eh?
Canviar no fa poll, no, diuen?
Exacte. Molt bé, ara parlarem de canvis o no canvis en futbol.
I de polls.
Sí. Escolta, qui ens tenen mal acostumats és el Lleida Llista, tu.
Bueno.
Escolta, 8-6, davant de l'Alcobendas aquest cap de setmana, l'11 de setembre, victòria... No sé, acabaran la temporada amb bona salut, eh?
Bueno, això és el que interessa, eh? Vol dir que el projecte s'ha fet seriós, ha funcionat, i per tant, pues, enhorabona pel club.
El que fa el bàsquet, el Força...
El repte ara és guanyar el Barça, no? Que no ha perdut cap partit en tota, sí, la temporada.
Sí. Bueno, i jo crec que el repte, ells ja l'estan treballant a curt termini, és la plantilla de l'any vinent, tenint, sí, en compte que ja... les baixes que tenen sensibles de cara a l'any vinent, però jo crec que ara hi ha una cosa, l'Albert, això jo ho va apuntar a principi de temporada, que ha canviat, i és que ara truquen,
sí,
al club.
Ara truquen.
I això és molt bo, eh?
Ara truquen, o si més no, t'agafen el telèfon.
Sí, sí, per tant, això ja és interessant.
Hi va haver una època molt dura, jo me'n recordo parlant amb l'Albert i amb l'Enric, amb el president, i estaven desesperats, perquè és que igual hem trucat a 50 tios, i clar, els dius Lleida, i te diuen Lleida, vull dir, com si fos en un altre planeta.
Sí, 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 sí.
També et dic una cosa, també cal fer una reflexió, eh? Perquè l'11 de setembre potser hi havia 150 persones.
Ja.
Contra l'Alcobendas.
Festa major.
Dius, no, és igual, festa major, ni hòsties... Perdó. Vull dir, hòstia, és un bicampió d'Europa.
Veure,
eh?
Sí.
És un bicampió d'Europa. És el contrast aquest, no? Que jo ja entenc que quan hi ha una Final Four, que te jugues un títol, doncs que hi ha molta gent que es pugui... És el mateix que el futbol amb el
playoff. Sí, igual, correcte.
Però per això et dic que s'ha de fer una reflexió, potser, del hockey, del bàsquet, que si no regales entrades, doncs també són quatre i el cabo, del futbol, una reflexió de ciutat.
Sí, de l'esport, és a dir, si t'agrada l'esport, tu hi vas.
De què volem?
Clar, correcte.
Què volem ser de grans, no? Perquè aquí hi ha gent que està fent esforços importants, i el Llista en seria un exemple, i està molt bé omplir l'11 de setembre, el dia de la Final Four, però, ostres, és que el dia que ho celebres, que tornes, sí, a jugar a casa...
Correcte.
Allò feia pena, l'11 de setembre.
És que, clar, ara ja ho veiem tan lluny que ja està, ja ho hem celebrat i ja ens hem oblidat. Però no, no, és com el Barça i el Camp Nou, eren 50.000, 57.000 només... Teòricament, el primer partit després de...
I gràcies dels, bueno, xinos, de, sí, brasileros i turistes, sí, sí, i guiris varis.
No m'estranya que n'hi hagués tampoc, eh? Tampoc, les coses com siguin. El Força Lleida ja van acabar la seva fase regular, no es van classificar pels play-offs, el club va anunciar la setmana passada que renovava Jorge Serna, el seu tècnic, per un any més. Ell va dir que aquest any intentaria implicar-se una mica més. el qual no deixa de ser curiós, que un entrenador digui això. Ara ho expliquem. Que implicar-se una mica més vol dir que de les seves hores doncs, en dedicarà una mica més al club, que fins ara doncs, està compaginant la seva feina amb ser entrenador.
Sí, ell és professor de l'INEF i, bueno, entenc que haurà demanat una reducció de jornada o, bueno, per tenir més temps, però bueno.
Bueno, tenint en compte que aquest any no s'ha decidit o sigui que la permanència s'ha fet amb tres jornades d'això, bueno, doncs ho han venut com un èxit.
Doncs dins del plantejament de ciutat que deia fa un minut que s'ha de fer, un és aquest. Molt bé. Si realment val la pena destinar tants diners públics a tenir bàsquet cada 15 dies al Barris Nord.
I ara anem cap al futbol, perquè ja ni les matemàtiques, ara ja res. És a dir, si la pilota no entra, ja pots fer estadístiques matemàticament i jo podem parlar d'una final cada diumenge que les hem tingut des de fa 2 mesos, ja quasi bé.
Sí que entra la pilota, sí, però la teva porteria... Sí.
Atlético Baleares 2, Lleida Esportiu 1. Un resultat que, si el Lleida hagués guanyat la meitat de partits que ha perdut, seria del més normal, que el líder et guanyi a casa. Perquè no hem d'oblidar que l'Atlético Baleares és el líder... i t'ha guanyat 2-1 a casa.
I campió.
I campió. Ara bé, amb la situació que venia Lleida, és ja... Saps allò que diuen l'últim clau per acabar de tancar el taüt, per entendre'ns,
I no va fer un mal partit el Lleida, Vull dir, sobretot a la primera part. La segona ja va ser més infumable, però a la primera part és cert que ells tenen una arribada al minut 6, però a partir d'aquí les ocasions són del Lleida. Un xut de lluny de Noel, una rematada també de Noel, un centre-xut d'Oriol que treu el seu porter, però això és un déjà vu. Sí. És el dia de la marmota,
sí.
Pèrdua de Marc Martínez al mig del camp, de l'espada a Nua veu el Pau Torres avançat, pam, gol, 1-0. Saques, te recuperen, córner, centrada, remata Nua, Pau no sé què li passe, perquè no sé què li passe, és un gol que a un porter infantil de 1,60 li pot entrar, però a un professional complicat, que li entri, i 2-0. I un partit que tens controlat, perquè el tenies controlat.
Clar, et poses 2-0 fora de casa i...
Dins del control que pots tenir en un camp com el d'Atlético Baleares, que això ho va dir Oliva i és veritat que...
Però que no transmeteia un desgavell.
Però no és la sensació, per exemple, del dia de l'Hèrcules, que a més ens expulsen a Zotco i allò era... Que dius, mare de Déu, és que ens cau la Mundial, que vam acabar empatant. Però no, ahir la sensació era aquesta. Però, hòstia, 2 errades, 2-0. Reacciones ràpid amb el gol d'Ortuño, tens l'última de Zotco a la primera part i dius, bueno, a veure, 2-1, però... Aquesta gent pot ser arribar un moment que els tremolarà les cames i nosaltres doncs, tindrem les nostres opcions. Però, hòstia, escoltem, una segona part absolutament infumable amb la cirereta al minut 70 quan expulsen a Trilles amb 2-1 ens queda un canvi i fotem un central, fa entrar Soriano, que és canvi per canvi. I és curiós perquè el dia d'Alacant precisament expulsen a Zotco al minut 10 i no esgota el canvi i diu, a veure, perquè serà un partit de desgast, a veure, la segona part... I ahir que tu jugues tot, que t'és igual 2-1,
sí,
que 8-1, perquè t'és igual 2-1, que 8-1, hòstia, fas el canvi natural i fas entrar un central. Quan al canvi ja tens un tio com Noel, que te pot jugar de central si vols. Vull dir, i te deixes a Alfa i a Quintero, que era la pólvora que et quedava a la banqueta. Bueno, no ho sé.
Desgavell total.
Sí. Hem parlat molt aquest any.
Perdó, tenint en compte que s'estaven jugant els partits a la mateixa hora, que el nostre gran problema era l'Espanyol B, i que l'Espanyol B estava perdent fins al minut 57. Vull dir, no sé si això els anaven dient des de la banqueta. Vull dir que...
No, compto, però va arribar un moment.
Evidentment, tu has de guanyar el teu partit i esperar, però bueno, si t'estan dient que a sobre t'estan donant vida perquè l'Espanyol B està perdent...
No, i el Barça bé estava perdent.
Sí, però va guanyar el Cornellà.
I el Cornellà estava empatant, i va haver un moment que els resultats se complien. Però mira, en 3 minuts de bogeria el Lleida se li va anar al partit, en 3 minuts de bogeria el Cornellà va guanyar el partit al Camp de l'Ebro, i en 10 minutets també de bogeria l'Espanyol va aixecar. Vull dir que encara que haguessin guanyat no hagués servit de res. Però, home, com a mínim les sensacions...
I després hi ha el... Diríem que si el club fos un club serio, podrien demanar... A veure què ha passat, no? Però com és un club privat, doncs, clar, doncs pots estar content que hagués tingut futbol a segona B.
Sí, clar, aquesta relació ciutat-soci o abonat. Amb l'entitat,
no,
és veritat que això, aquí ho hem parlat des de fa anys, sobretot quan va desaparèixer la Unió Esportiva Lleida i tal.
Saps que,
i és veritat,
club, això no funciona. Pues,
si pots traure mocadors, però pues, bueno, ja, avui en
aquí
dia...
No, aquí no pots dir res.
Això és com molt simbòlic.
Clar, no pots dir res, pots estar agraït que has tingut futbol a segona B. I llavors has d'esperar, si l'any que ve haurà futbol o no haurà futbol a segona B.
En el seu moment, doncs, se feien aquelles assemblees.
Sí.
hi va haver la crisi que hi va haver econòmica, evidentment, doncs, la resposta generalitzada va ser de recolzament a plantilla, jugadors, i es va atacar el club per aquells impagaments, es va deixar de fer aquella assemblea.
I el club als mitjans, i, també recordo que va ser molt bo això, el club atacant els mitjans perquè difoneia aquesta informació.
Sí, no, la culpa,
va ser molt bo això.
La culpa bueno. De tot, sí, però sí. Bueno, però la guerra aquesta amb els mitjans, jo com a mitjà ja ho tinc assumit, que ja sé que sempre que se perd la culpa és meva, que sempre que hi ha impagaments la culpa és meva, i que sempre que passa alguna cosa dolent la culpa és de la premsa. Però això, amb els anys, ho interioritzes i dius, vale, perfecte.
Sí, però vull dir que no és una normalitat.
Però sí és cert que en aquell moment, que potser va ser el primer moment de crisi important de Lleida Esportiu com a tal, hòstia, el posicionament de l'entorn no va ser de bueno, a veure, hi ha hagut un problema, bueno, tirem-ho endavant. No, al contrari. Vull dir, hi va haver un posicionament clar amb els jugadors, amb l'entrenador i anticlub. Això va fer que es deixés de fer aquella assemblea, i això va ser el 2013,
I
aquí estem. És cert que el president ens tenia acostumats que sortia com a mínim una vegada cada dos mesos, però aquesta temporada, després de la dissenda, que aquesta setmana se'n torna a parlar...
Clar, ara sí, ara sortirà tot.
Pues fa molt temps que no surt. Va sortir el dia de la destitució de General Badalejo i poca cosa més.
És que el que ha passat aquesta temporada és interessant, eh?
Bueno, però...
El que ha anat passant, vull dir.
És que, bueno, i l'últim exemple el tens amb el show de Chemi aquesta setmana.
Sí.
Què dius? A veure, això és una opinió personal, evidentment. Quan tu tens un reglament de règim intern, doncs l'apliques i ja està.
I no cal fer més ciroll.
Aleshores... el reglament diu que tu no pots ausentar-te de la ciutat sense permís del club. Ho has fet, sí, que són 400 euros. 400, 300, 50, 3.000. Vale. Diu que a partir de les 2 del matí no pots estar rondant por ahí. Que són 300, 400, tal. Diu que t'has de presentar, pum, pum, als entrenaments amb uns mínims. Vale. Brrr, la minuta de surt per 1.350. Ja està, i s'aplica el règim intern. Ara, a més, apartar el jugador de les...
Clar, que això no està contemplat.
Dels entrenaments...
I després lo convoques.
Clar, dius, bueno, pues aleshores fes una cosa, fot-lo fora, perquè si no, passe lo que passe, que dimecres no entrene, dijous no entrene, i divendres l'entrenador diu, no, a part un tio que era pues, pal de paller amb Oliva, sí que el convoca. I en un partit amb Baleares que ja tens l'alineació mediatitzada, entre cometes, pel rival, pel camp, perquè tens la baixa per sanció de Musa, a més, clar, no pots fotre Chemi titular. Bueno, és clar, tot això...
O sigui, va estar convocat i no va sortir titular, eh?
No, home, clar, és que no ha entrenat dos dies a la setmana. És que, clar, llavors, tot ja, això...
Doncs no el convoco, és a dir...
Clar...
És aquest, el tema.
No el convoco o no l'aparto dels entrenadors.
O no l'aparto.
O el foto fora.
Correcte.
Perquè al final el club el que ha fet és que...
És mitges tintes, això, eh?
Aquest noi s'ha equivocat, perquè s'ha equivocat.
Sí, i això no ho discuteix ningú.
I damunt té la mala sort de que surt per la tele.
Sí, sí.
El que passa és que també s'ha de ser ruc, amb carinyo. Hòstia, vens de palmar amb el Barça, bé, amb un gol que t'has fotut en pròpia porta i te'n vas a Anfield amb una samarreta del Barça, clar.
Sí, això va ser...
Doncs potser el club el que hagués tingut que fer és rescindir-lo i ja està. I ja entraríem en un altre debat. Però, clar, no, jo t'aparto i després entrenador que faci el que vulgui.
Sí, és que això... és veritat, el club va fer dimecres i dijous jo decideixo i divendres ja l'entrenador ja decidirà.
Clar, i l'entrenador què vols que faci?
L'entrenador ja té feina.
Clar, no, hi ha un tio que és indiscutible per ell. I que, a més, amb aquest 4-2-3-1 a la posició de mitja punta és com ha aconseguit els millors resultats. Que has guanyat a Peralada. Has guanyat el Conquense i has fet un bon partit davant del Barça B, perquè ho vam dir, que no vam mereixer perdre contra el Barça B. Pues, què ha de fer l'entrenador? A vegades també li has de facilitar les coses a la gent. Perquè si no, doncs passa el que passa. Però clar, és una més.
Ah,
com la no dimissió d'Oliva, com el mercat d'hivern que arriba i no se li
fitxa...
Que no se li fitxa ningú, però a falta de 5 jornades vas i fitxes a Àlex Felip. Clar, aquí hi ha un cúmul de circumstàncies que la pregunta que tot... Què ha passat? Pues han passat moltes coses.
Han passat moltes coses, però...
Hi ha tres coses, perdona, que a la segona volta hem guanyat dos partits a casa.
Bueno, sí, aquesta
és greu, eh? Hem fet 7 de 27.
Aquesta és la deportiva.
Clar, és que hem fet 7 de 27 a casa, la segona volta.
I on
volta,
ens el donen, eh?
No conto en tinyent. Sí, hem guanyat al Levante, hem guanyat al Peralada i hem empatat amb el Badalona. Hem palmat amb l'Espanyol, hem palmat amb el Teruel, hem palmat amb l'Olot, hem parlat al Castellón, hem palmat amb l'Egea i hem palmat amb el Barça B. Hem fet 7 de 27 a casa a la segona volta. Bueno, doncs ja tens un altre motiu esportiu. Bueno, clar, són moltes coses. I, evidentment, la davallada d'un equip que passa de fer 37 punts a la primera volta a fer-n'hi 16, no contra els de l'Ontinyent, perquè seran 19, però és igual, al camp 16, sí, perquè sí. Ja veuríem si guanyaríem a l'Ontinyent l'última jornada... Hòstia, clar, és que de 37 a 16... És que són 21. És que són números de descens. Són números de QE, no de descens, de QE. Bueno, jo crec que no hi ha una cosa només, no? N'hi ha moltes. Hi ha hagut un cúmul de circumstàncies.
És que a hores d'ara el Peralada, que és QE, porta 38 punts.
Mira.
Que per cert, déu-n'hi-do com està per baix, eh? L'Ontinyent, que té 0 punts, però que del Peralada amb 38, el Conquens amb 38, el Teruel amb 41... i el Castelló amb 41, el Sabadell amb 42, el Alcoyano amb 42...
Para.
El...
Teruel. Ens va enxufar aquí.
Castelló.
Sí, Castelló. Ens va enxufar aquí. Sabadell. Ens va enxufar allí. Alcoyano. Ens va enxufar allí.
És que clar. És que hem perdut amb tots els de baix, eh? És que... Te'n recordes que sempre dèiem, bueno, aquest partit aquest cap de setmana, en teoria, és el de baix i tal, bueno, s'ha de jugar. Sí, home, sí, s'ha de jugar, però si aspires, com vam dir al principi, no a jugar al playoff ja només, sinó a ser campió de grup...
La plantilla està preparada per jugar al playoff, com a mínim.
Els de baix estan a baix per alguna cosa, per tant.
No, l'objectiu, per primera vegada a la història...
Clar.
Ho marca el president.
No s'ha amagat que l'objectiu és ser campions.
Perdona, i no em semblava un mal objectiu, eh? Vull dir, és que...
No, i per plantilla tampoc.
I si
mirem ara, plantilla per plantilla,
em dona la sensació...
De les últimes millors plantilles que ha tingut l'Ullei.
Sí, home, i tant. Xavi, jo crec que sí.
Xavi i Albert, que jo tampoc hi entenc massa, em dona la sensació, i corregiu-me si m'equivoco, que el Lleida Esportiu ha fet una bona plantilla i una bona política de fitxatges a l'estiu. Va tenir el dubte amb el tema de l'entrenador a l'estiu, perquè d'allí hi ha bé un problema. Però bueno, va començar la temporada i bé. El que jo he detectat és que o físicament no s'ha planificat bé o no s'ha entrenat bé, i el Lleida té la davallada que coincideix amb que s'està tancant el mercat d'hivern i en què es dubte si és un problema tècnic o és un problema físic, fins que els resultats es plantegen a fer la decisió fora de lloc ja, quan ja s'ha perdut molt, i a partir d'allí jo crec que ja és una bola que ni recupera, ni físicament, i els fitxatges tampoc s'encerten al mercat d'hivern, ni el tècnic té el que ha de tenir per començar-ho tirant avant. I al final també són tendències, és a dir, és que Lleida hi ha partits que ha perdut que segurament no els hagués perdut a la primera volta.
Bueno, digues.
Bueno, no, és veritat, però...
Sí, per donar-li una explicació, però,
no,
si és que en té.
És que no n'hi ha explicació. A veure, el tema, quan s'arriba a la primera volta i arribes líder i vas molt bé, tot sembla que són flors i violes.
Sí, correcte,
i tot funciona molt bé,
passa,
no?
Tot arreu.
Però, bueno, dius, bueno, ens han de reforçar el mercat d'hivern. Bueno, intentem buscar el que hi ha, però el primer reforçament passa per la banqueta. Si la banqueta ja comencem a dubtar i esperem a fer el canvi, doncs possiblement aquí d'això. I després l'altra cosa que ha dit molt bé l'Albert és que quan tu canvies d'entrenador, si tens la possibilitat de fitxar algú, preguntar-li a l'entrenador què és el que necessitem, què és el que veu la manca de jugador que li falta al club.
No, però... o si tens clar que no has de fitxar, no fitxes.
Pues no fitxes.
Però no fitxes.
Però, ostres, han fitxat, clar, no, han gastat uns diners...
A falta de 5 jornades, sí que es fitxes.
Què? No funciona.
A veure, si la pilota entra, ja sabeu que tot va bé, i quan no entra, ara sortiran històries.
Però jo crec que a nivell de configuració de plantilla sí és cert que potser es troba una mica en falta la figura d'un jugador de banda, que en principi havien de ser el Magro Artiles... Aquest és el paper, que passa que el Magro se trenca, no acaba d'entrar, bueno, el Gerard no se'l creu, i Artiles, doncs, tampoc té continuïtat, perquè tens un Musa que està on fire, que fa una molt bona primera volta, i aquests dos jugadors marxen al mercat d'hivern i no se supleix la seva baixa. No es firma un tio de banda, que és el que Lleida, una de les coses que jo crec que Lleida ha trobat.
Lateral dret, li ha faltat.
Un tio de banda. Després hi ha el tema dels laterals, però és que és curiós, perquè Dalmau amb el Badalejo era el pitjor de l'equip en diferència i amb Oliva ha acabat sent dels millors de l'equip. Vull dir, també hi ha una gestió emocional dins d'un vestidor. Vull dir, i aquesta temporada, doncs, per exemple, hi ha hagut un conflicte d'egos amb els dos bitxos, que esclata el dia de l'Espanyol amb el famós penal. Clar, és que són moltíssimes coses, no? Aleshores, configuració de plantilla. Sí, teníem una molt bona plantilla. Potser hi havia el dèficit aquest d'un jugador de banda, que l'aposta que fas per aquests dos no acaba de sortir. Però és que el mercat d'hivern no l'arregles. No l'arregles. Ens fa molt mal la baixa de Trilles, per exemple, per lesió, que és un tio en lideratge. Ens fa molt mal la baixa d'Alfa, qui ens ho havia de dir, sí, però és un tio que els dies que els dos bitxos no giraven rodó, doncs ell va ajudar, i ens ha fet molt mal perquè no hem tingut la figura d'aquest tercer davanter en la qual cosa els dos bitxos no han tingut competència. Perquè mira, a la que ha tornat Alfa, la setmana passada Ortuño suplent, ahir Pedro suplent, tot i que no fa jugar Alfa, ahir. Bueno, doncs hi ha hagut una sèrie de posicions que has permès un acomodament durant la temporada. I quan t'acomodes, després, quan vols tornar a arrencar, és molt complicat. Que això ja ho dèiem aquí a la primera volta. Olvideu-vos en Pedro i Juanto no faran 50 gols.
Sí, sí, això ho vam dir.
Portaven una projecció de 54.
Vale, però entre tant i tan poc.
Que no faran 50 gols. Vull dir, llavors hem de mirar a veure el dia que aquesta gent deixi de marcar i el Pau deixi de parar, què tenim? Quin fons d'armari? Quines solucions tenim? I no hem tingut solucions. Per què no hem tingut solucions? Perquè n'ha fet 16 Pedro, n'ha fet 14 Juanto, n'ha fet 5 Musa, i després un Cano,
sí, sí, però aquest ja...
dos al Vistegui... Bueno, però torno d'abans. Són moltíssimes coses. Mm-hmm. I ara, doncs, toca la reflexió de cada any. Què fem?
Bueno, jo tinc una por... Jo tinc una por extra. I és a dir, amb tanta opacitat, ens hem de guiar amb cosetes que es van filtrant. I tinc una por econòmica, de l'àmbit econòmic. És a dir, jo, a hores d'ara, el Lleida Esportiu, no sé com està econòmicament desanejat.
Ni tu, ni ningú.
Sí, 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 però m'entens? Però les quatre coses que sabem que és aquesta dichosa nota de la llista de morosos d'Hisenda, que allò ha de ser real, perquè vull dir, no és una equivocació, si no haguessin sortit a desmentir-ho. Estem parlant de prop de 1.000 milions.
No.
No?
Un milió.
Perdó, de 1.000 milions. Un milió, no. Hòstia, no, de 1.000 milions. Però estem parlant de prop d'un milió, quan el pressupost d'aquest any de Lleida Esportiva ha sigut de...
Ui mig.
Ulla,
bueno,
d'un milió...
O això diuen.
Més, torna a sortir el rumor, que si els jugadors, que si hi ha alguna cosa i tal. Com que no es pot comprovar res d'això...
La seguretat social.
Sí, com que no es pot comprovar, doncs no. Però és veritat que quan la pilota entra, doncs ens n'oblidem d'això, perquè la pilota entra i ja està. Ara que no entra, doncs ara tornarà a sortir. Però ull, que el Lleida Esportiu, ja sabem com va acabar la Unió Esportiva Lleida, va ser un problema econòmic. És a dir, si el Lleida Esportiu comença a acumular molt deute...
Però torno a dir el que he dit al començament.
La seva viabilitat a curt termini està com més que compromesa.
Eh? Oblida't d'aquest tema.
No, no, oblida't no, perquè s'ha d'anar a l'estiu a fitxar.
El club és privat.
Sí,
per
sí,
tant,
sí,
el club
sí,
és
sí.
Privat, ells faran el que voldran.
Això sí, quants jugadors queden amb contracte per l'any que ve?
Com si vol quedar dos.
No, bueno, és que tret dels cedits, Musa, Juanto, me'n deixo algun... Musa, Juanto, els he dit. Bueno, la resta tots tenen contracte.
Tots tenen contracte. Tots tenen
contracte. Dalmau té contracte, Oriol té contracte.
Pedro té contracte.
Albistegui té contracte. Soriano té contracte. Trilles té contracte. Marc Martínez té contracte. Felip té contracte. Pedro té contracte. Bueno, ja t'ho dic, menys els he dit. Juanto, Musa, la resta tots tenen contracte. Uh-huh. I Tano.
Llavors, tenint en compte que la base de la plantilla la tens... Sou partidaris d'Oliva sí, Oliva no?
Home, jo diria que sí, el projecte, però s'ha de fer encara lluny el projecte. I s'ha de veure què és a què volem jugar i què volem ser. Però torno a dir, a mi el problema no és ja deportiu, el problema és del club. Habrà futbol a segona B? Tindrem futbol, sí o no? Aquesta és la pregunta. No si fitxarem a Oliva o Guardiola o Pepito Pérez, no. Tindrem futbol a segona B?
Bueno, això donen per fet que sí.
Jo vull pensar que sí. Bueno, de fet, els jugadors, quan se'ls ha preguntat...
Jo també
vull pensar que sí. Quan se'ls ha preguntat, el que passa que sí que és cert que la garrotada econòmica és considerable.
No jugues al playoff, eh?
És que fas aquells ingressos extres del playoff, que sembla una tonteria, però que amb un pressupost ajustat van molt bé, eh?
L'any que fas la plantilla més cara.
Sí, sí.
Vull dir, aquest any, bueno, farà una plantilla més cara, o el pressupost més alt, segons el club, i no tens ingressos extres. Ni en forma de Copa del Rei, ni en forma de play-off.
És que veníem mal acostumats,
eh? Aleshores, bueno, haurem de veure quin és el replantejament. Jo, evidentment, i no és perquè sigui Oliver, que també s'ha equivocat, i ja t'he ficat l'últim exemple ahir, amb el canvi de Soriano i després amb la gestió de grup, bueno, tots els entrenadors s'equivoquen, i a tots els vestidors professionals doncs hi ha problemes, i el mateix Oliver ho va dir quan va explicar el Xemi, no, han passat coses més greus, el que passa que s'han quedat a dins. Bueno, per això és normal. Sí. Però la pregunta és... Els que no volen Oliva, aquí fitxem. Clar, és que què hem de fer? Què hem de buscar? Un Siviero, un Atridiàquez, un Alfaro... Clar. I tornar a fer foc nou?
Sí, clar.
Vull dir, Oliva no ha set la solució? Evidentment, no ha set la solució. A partir d'aquí, bueno, cal mirar també estats de forma. Baixes, lesions, sancions, l'última estracanada amb Xemi. Han passat moltes coses. Però, vale, t'accepto que Oliva no, vale, però aquí fitxes.
Bartolo, algú d'aquí.
No, però, a veure, però Bartolo, no, sí. Bartolo, que també és de la casa i també és de Lleida, com Oliva, què et garanteix? Alvarejo, Jiménez, Cortés, també eren d'aquí, de la casa. Vull dir, llavors, no, pues de la casa no. Bueno, i què te'n vas? Què portes? Un Pablo Alfaro, un Sargento de Hierro. I què et garanteix un Pablo Alfaro? Més enllà d'una altra revolució, 15 tios nous una altra vegada,
que clar, això,
i Sant Torne i Miquel Estatres.
També comença a ser el dia de la marmota, eh?
Aquí l'opció és que el vestidor es faci un acte de contricció i Pau, Dalmau, Oriol, Trilles, Albistegui, Pedro, tots aquests que aquests dies han dit que venga, que ahir deien no, a tornar-ho a provar l'any que ve, doncs que faci un acte de contricció i diguin, nois,
que s'ho creguin i remen.
Que són 14 amb contracte, ens quedem els 14. Però els 14, eh? Ja pot venir aquí el Manchester United. Ens quedem els 14. I a partir d'aquí, amb aquesta base, eh? I l'entrenador, amb Oliver mateix, doncs, bueno, fer 3-4 retocs a l'estiu i provar-ho l'any que ve.
Escolta, arribem a les dues, ja disseccionarem més les properes setmanes. No, només ahir el Manchester City va guanyar la Premier, però va jugar davant d'un equip, que ara no recordo el nom, on jugava el Mata, que va jugar a Lleida i que va penjar les botes...
Bruno Saltor.
Bruno Saltor.
Bruno Saltor, sí.
Que ahir va penjar les botes, sí. I es va retirar.
Sí.
Déu-n'hi-do, va passar per Lleida.
Avui no parlarem del Barça, que no dona temps.
No, tampoc. Xavi Pérez, Albert Escuer, com sempre.
2-0, hòstia. Showtime, gol d'Arturito.
Vaja, mira, encara es va treure l'espineta del
Madrid tampoc parlarem, avui.
No, també. 3-1 la Real.
Ja fa mesos que no s'hi parla.
Déu-n'hi-do. Xavi Pérez, Albert Escuer, un plaer. Bona setmana.
Adéu, merci.
I nosaltres arribem a les dues, demà tornem, 12:20.